estàs a Contrabanda FM, aquest és el magatzem que cada dia es fa de 1 a 2 de la tarda. Contrabanda FM, doncs emet aquest magatzem en què tothom pot participar, només teniu que trucar-nos aquí a la ràdio al 317-7366. Un magatzem fet de notícies, de curiositats i varietats. També tenim l'agenda. Això, doncs, és el magatzem de Contrabanda FM al 91. Avui tenim aquí un convidat que ara el presentarem, però abans, com que avui tractarem el tema de la llei d'estrangeria i dels immigrants, posarem una cançó que té molt que veure amb això i es diu això, Llei d'estrangeria per Desacato Dada.
Extranjería, esa es la ley, intolerancia. Extranjería, esta es la ley, intolerancia, es lo que es, la libertad en un papel firmado, sellado, la libertad.
Bueno, y has de sacar toda la edad, se introducen a que está aquel día 31 de març, la qüestió de l'estrangeria. I doncs tenim aquí a Rolando, que ens presentarà el nostre convidat.
Doncs és en Josep Maria Guasc. Què tal? Com estàs? És del col·lectiu Ronda de Mataró. El col·lectiu Ronda és un col·lectiu d'advocats que s'encarreguen, bueno, segueixen bastant la qüestió aquesta de problemes d'immigrants, no? O sigui, administratius i tal. Llavors, el que li volíem preguntar avui era que ens fes una mica d'explicació de què consisteix exactament aquesta llei de la qual tant es parla, la llei d'estrangeria, els seus trets fonamentals, els seus objectius.
Vinga. Bueno, la llei d'estrangeria és el fruit d'un plantejament de l'Estat, o sigui, del govern de l'Estat, d'intentar posar ordre amb el desgavell, el desordre que hi havia a nivell de disposicions d'estrangeria, que n'hi havia moltes i no era un règim molt clar. Llavors, amb la llei d'estrangeria es ve a fer un marc legal que ordeni l'assumpte, no? En principi, la llei es presenta com de cara a protegir els drets dels estrangers, o sigui, la presentació de la llei ens parla d'una llei protectora de drets i bueno, que intenta regular això, els drets dels estrangers. Ve a ser una imposició de controls, com m'explicaré. Bé, la llei d'estrangeria, a part d'autoritzar els drets més comuns als estrangers, sempre els que tinguin permisos de residència, ja veurem què significa això, o sigui, sempre lliga el fet dels drets a tenir permís de residència, doncs la llei dibuixa un sistema en el que la clau és l'entrada al mateix, o sigui, l'entrada a Espanya o al sistema. Com es pot entrar a Espanya, segons aquesta llei d'estrangeria, pels estrangers, ara ja dels de fora de la Comunitat Europea, evidentment? Sempre parlem d'estrangers a nivell de gent d'altres sectors del món, no aquest nostre. Bé, la manera d'entrar a Espanya és a base de portar el passaport i un visat. És la clau del sistema. Llavors, els visats poden ser de diverses... per diverses qüestions. Llavors, el típic visat que es posa en un passaport és el de turisme, que aquest visat permet entrar però no permet quedar-se ni demanar cap permís de treballar dins. Llavors, si una persona vol immigrar per qüestions econòmiques cap a Europa, podríem dir, i Espanya, segons aquesta llei, el que ha de fer és tenir un visat de treball o de residència. Llavors, aquí està la clau del sistema pel que veurem més endavant. Llavors, al aconseguir aquest visat, ja tens les portes, diríem, obertes, segons la categoria del visat, si és de residència, a un permís de residència. Si és de treball i residència, a un permís de treball i residència. La llei és molt complicada i estableix diferents categories de permisos de residència, 3 en concret, i diferents categories de permisos de treball, 6. Llavors, els de residència són inicials fins a 2 anys, normals fins a 5 i extraordinaris fins a 10. I els de treball són també de temporals, o d'un any o de 5, i per compte propi o compte d'altre. O sigui, per treballar com a empresari pròpiament autònom o per treballar treballador, sí, empleado. Bé, llavors, tota aquesta problemàtica, de fet... quan esteu visat es aconsegueix el permís de residència o treball normalment. Llavors, el problema, diríem des del punt de vista de llei, és aconseguir el visat, no? O sigui, entrar amb un visat. Com s'obté el visat? Doncs s'ha d'anar al consulat espanyol al país estranger. Llavors, el consulat té, diríem, llibertat, o sigui, no hi ha uns criteris clars a la llei per donar el visat o no donar-lo. Llavors, aquí, diríem, s'acaba la llei i comença la política. O sigui, de seguida veiem que la llei s'esgota a nivell del que interessa, que és les nades i vingudes d'estrangers o les possibles assumir estrangers, s'acaba aquí mateix, o sigui, en el visat, que és la primera qüestió que es demana per entrar a Espanya, que ja esdevé una qüestió política. En teoria, el qui tingués una oferta de treball d'Espanya doncs hauria de tenir la possibilitat d'accedir a un visat. Això una mica és el que es demana, que tinguis una oferta de treball a Espanya i que puguis... però clar, això... si estàs a fora no pots acreditar que tens una oferta de treball a Espanya. Normalment té una oferta de treball a Espanya qui ha vingut i ha vist l'empresari i li ha dit, però llavors ja ha vingut il·legalment. Una mica ja s'entén amb això el sistema tancat, no? el peix que es mossega la cua. O sigui, per venir a Espanya necessites una oferta de treball, per tenir una oferta de treball necessites venir a Espanya i conèixer el mercat de treball. Clar, no estem parlant de tècnics de Nissan o de... estem parlant de treballadors que venen a treballar al camp o d'empleades d'hogar, treballadores de llar filipines.
Això et volia demanar. Sí. Aquestes filipines, per exemple, tenen que tornar a Filipines per demanar visat o poden demanar al consulat a Perpinyan, per exemple?
En principi el sistema és que cada nacional d'un país té que demanar-lo al seu país. El visat, diríem, per treballar. O sigui, una filipina, primer que clar, em dius Perpinyà, clar, llavors Perpinyà ja és comunitat i actualment ja no entraria, diríem, a la comunitat com a possible sol·licitant de permís de treball, no? Vull dir, ja no deixarien entrar ni Perpinyà ni aquí. No, en principi té que ser el país d'origen que té que demanar en el consulat corresponent un permís de... un visat de residència.
Bueno, i aquí està el problema perquè molts, jo coneixo aquesta història de que tenen que tornar al seu país, jo que sé, a Gàmbia,
claro.
A demanar...
Clar, vull dir, nosaltres, per exemple, molta gent els diem, home, si tens algun familiar allà, tu estàs aquí, tens algun familiar allà, el que has d'intentar és que el familiar allà et vegi a veure els tràmits que es poden fer. Per què? Perquè el visat allà, diríem, és la manera normal que dibuixa la llei. Llavors, la manera excepcional és la que puc explicar, que també regula la llei. La manera excepcional és anar al govern civil i demanar l'exempció de visat, que sona, segur que sona, perquè clar, és el que estan fent tots els estrangers il·legals, no? Anar i demanar l'exempció de visat. Com es regula la llei l'exempció de visat? Doncs diu que la gent que, diu exactament que por circumstàncies excepcionales, i no diu res més, el govern, a través dels governs civils per delegació, podrà donar exempcions de visat que significa, o sigui, exempció de visat diria més el perdó del visat, el perdó del visat per demanar el permís de treball corresponent. L'exempció de visat també diu si és per residència o per residència i treball, o sigui, és exactament el mateix règim, però portat des dels governs civils. Clar, el no dir el que són circumstàncies excepcionals no és que tinguin llibertat absoluta, perquè en principi l'administració això no ho té mai. Sempre, quan hi ha una llei de darrere, el tribunal després pot imposar el que és circumstàncies excepcionals, però això és una cosa molt complicada, perquè anar als tribunals esdevé quasi impossible econòmicament, i quan esdevé possible circumstàncies excepcionals realment ho acoten bastant, a que hi hagi família aquí, coses d'aquestes, no? Vull dir, que és molt difícil tenir uns criteris clars de què són circumstàncies excepcionals. Actualment, què està passant? Si voleu passar això, que potser mica anem una mica embalats.
Tallem una mica de música i després continuem.
Sí, vinga, pues, espera, no és que no tinc...
No tens música preparada, bueno, llavors continuem.
Sí, no, o sigui, bueno, a què ha portat el tema aquest? Es veu, per la pràctica mateixa es veu que no és operant. Per què? Perquè la llei estrangeria es va aprovar l'any 1985. El reglament l'any 1986. El 1985, en les disposicions finals de la llei, es donava un període de regularització, que això també sona segur, perquè l'any 91 hi ha hagut una de molt famosa. Pues, la mateixa llei de l'any 85 ja va fer exactament el mateix que es fa amb un acord de l'any 91, que és donar un plaç perquè tots els estrangers que hi havia llavors al país intentessin treure el permís de treball i residència. Què passa? Que aquell plaç s'aprofita, diríem, per alguns, uns 30.000, i de seguida aquests 30.000 en la següent renovació ja es queden amb 15.000 i de seguida amb 5.000. I diríem que la regularització aquella no va servir de gaire, i a més, bé, l'aplicació administrativa de les renovacions ha sigut bastant dura, no? Deia que a la pràctica la cosa s'ha anat embolicant, diríem, I es veu que la llei d'estrangeria no serveix, en el sentit de que l'any 91 hi ha una bossa tan gran de treballadors il·legals al país que s'ha de fer una regularització. Llavors és, diríem, la segona via, perquè actualment s'ha de parlar de dos sistemes, no? El de la llei d'estrangeria, que és el que he estat explicant fins ara, i el de la regularització de l'any 1991, que és un de nou que està fora de les lleis i està fora de tot arreu. O sigui que a nivell jurídic és dificilíssim catalogar-ho, encara que ens vagi molt bé i ho hem d'aprofitar tot el que puguem, els que, diríem, estem per l'entrada i per assumir contra més gent millor de la gent que no té, no?
Bueno, sí, ara sí que tenim música. I això, posarem algo de Kanye. Seguim aquí a Contrabanda FM i recordeu que si teniu alguna experiència en aplicació d'aquesta llei sobre vosaltres mateixos, doncs seria bo que truquéssiu per, no sé, seria bo, no? Comentar-lo i tal. 317-7366 aquí a Contrabanda, segueix el nostre magatzem. I pots continuar ja?
Sí, continuem amb això, potser insistint en el fet aquest de la diferència entre el que és via normal de la llei d'estrangeria i aquest cas de regularització, no? Que s'ha repetit, tu has dit, en el 86 i en el 91. I això, en què consisteix? I una mica de xifres, potser? O sigui, no?
Sí, bueno, deia que l'any 85 hi havia hagut una primera regularització, que no es deia així de la manera que, bueno, que s'ha anomenat a l'any 91, i en la qual s'havia regularitzat unes 30.000 persones, que després diríem que en la renovació, o sigui, la regularització és per un any, o era per un any en aquell cas, doncs a la renovació al cap d'un any es van perdre 15.000, o més o menys, que... al anar a renovar, doncs, se'ls va passar el plaç, o no, llavors ja no tenien contracte, etc, etc. I després es va anar perdent fins, bueno, que va quedar gent que hagi aguantat que hagi anat aguantant el permís fins ara, doncs, n'hi ha poca, no? Vull dir, 5.000, 6.000. aquesta gent, diríem, no són que surtin del país, sinó que es queden al país una altra vegada com treballadors il·legals, no? Per dir-ho de la manera que utilitzem, no? Que vol dir fora de la llei. Bé, explico la regularització una mica de 1991, també explicava que era el reflexe i l'exemple clar de que la llei d'estrangeria no funciona. L'aplicació administrativa de la llei d'estrangeria, diria jo, que és el que no funciona, no? Llavors, l'aplicació aquesta porta a una bossa d'immigrats il·legals, que, bueno, Càritas, per exemple, la xifra en 400.000 persones, just abans de la regularització, que és molt difícil xifrar-la. L'Estat, que és la gent que té més possibilitats, no ho xifra mai, vull dir, el que fa és dir sol l'oficial i el no oficial o el que no ho xifra mai, llavors, clar, és molt difícil fer cas a alguna xifra, però, bueno, la qüestió és que n'hi havia molts més dels regularitzats, que van ser 110.000 al final, doncs segurament 250 o 300.000 persones il·legals ja hi havia a l'any 1991, abans d'aquest procés que explicaré. Bueno, aquest procés es fa per un acord de 7 de juny de l'any 91, i... Ara he perdut el so, perdó.
Sí, no,
és que d'això, és allò de la desconnexió, cap problema. Un acord de 7 de juny de 1991 que preveia que, bueno, quatre casos bàsicament, que la gent que estigués abans l'any 85 a Espanya i pogués acreditar-ho seria regularitzada directament, que la gent que estés després, bueno, la gent que estés abans de l'any 91, de 15 de maig del 91, les dates més o menys que es va fer la regularització, doncs tres casos més. Els que haguessin tingut algun permís de treball també era automàtic. Els que portessin 9 mesos treballant a Espanya dintre els dos últims anys, també automàtic. I els que no tinguessin res d'això havien d'acreditar una oferta de treball suficient i sempre estar abans del 15 de maig de 1991. Bueno, llavors, aquests quatre casos són els quatre casos que regulen tot el sistema de permisos de treball, aquests famosos de l'any 91, que es va fer, que vam veure les cues per la tele, que encara ara... I hi ha gent que encara no li ha arribat el permís i el té concedit, o sigui, amb trucades a Madrid et diuen que el tenen concedit, però encara no els hi ha arribat, vull dir que és problemàtic l'assumpte. Inclús hi ha gent que, bé, conec de casos en concret, que pel juny d'aquest any se li acaba el permís i encara no el té a les seves mans, amb la qual cosa ja es pot intuir el problema de renovació que tindrà, no? Encara no té el permís i igual se li caducarà, quan li donguin estarà caducat el permís. Vull dir que és un sistema de regularització més o menys bo, que per 100.000 persones ha anat molt bé i per les 10 o 15.000 diríem que queden pendents, doncs ha sigut una mica de merder. D'aquest sistema de regularització, que s'ha de dir, és que una mica s'ha donat molts permisos sense afinar molt els criteris. Hi ha gent que complia perfectament les condicions i per una detenció un dia a la policia els hi han denegat. O sigui, els hi han dit que aquella detenció suposava conducta il·legal. És una cosa molt forta, perquè un no poden detenir per qualsevol cosa, per estar embolicat amb qualsevol cosa, és igual, però per estar embolicat sense voler, vull dir, per passar pel carrer i que et detinguin. I a molts ens han detingut per ser negres. I precisament ja està esperant el d'això. Els detenen, els porten... Clar, això és una cosa molt forta que en molts casos ha conduït a injustícies que estem recorrent i que ja veurem a on anirà a parar.
Perdona, o sigui, detenció, no condemna. O sigui,
no, detenció, detenció, sí, sí, estic parlant amb tota la propietat perquè, sí, sí, quan és, clar, el que diem nosaltres és que quan hi ha una sentència està clar, és com aquí els espanyols, si hi ha una sentència és veritat que la conducta pues, no és del tot, diríem, no, vull dir, això està clar, i això ho tenim clar, i anar contra una sentència que digui que, pues no, però no, estic parlant de detencions o processos arxivats, vull dir, un procés arxivat, en teoria aquella persona té que quedar neta, inclús, o fins i tot té dret la persona a demanar la cancel·lació d'antecedents i fins i tot policials, el que passa que clar, això no ho sabem els d'aquí, els d'allà encara, bueno, els d'allà, els d'aquí, els d'allà, no ho sabem els nacionals o els europeus, no ho saben menys encara els estrangers, no? Que poden anar a la policia i exigir que se'ls cancel·lin els antecedents. De fet, en el sistema informàtic hauria de desaparèixer aquell antecedent, no? Que és el que després li nega la possibilitat, no? Hi ha molts que és per el problema de no acreditar l'estància abans de 15 de maig del 91, d'aquests que els hi han denegat la regularització, la qual cosa també, doncs, clar, no s'acredita en el sentit de que no estan al passaport i no s'accepten documents com un certificat d'un hospital o, clar, les úniques coses a les que es poden agafar la gent que ha passat amb barca i que en principi la regularització era per ells, no? Una mica es pot parlar de que per molta gent ha sigut un èxit aquest procés de regularització i que per un pico, unes 15.000, 16.000 persones, ha sigut un fracàs. Per molta més gent ha sigut impossible entrar-hi. Això és un altre tema al qual tampoc el podem quantificar, però segur que el podíem quantificar de 60 o 70 o 80.000 persones que ja d'entrada al demanar els unes condicions fortes de regularització, com era una oferta de treball quan els empresaris no volien col·laborar, en molts casos els es van, diríem, espantar i van tirar enrere. Vull dir, a Mataró, concretament a l'oficina de Mataró, hi ha hagut bastants casos que d'entrada se'ls deia que no i després ja no s'ha pogut recuperar aquesta gent en el tram final de regularització, que era més light, era més fàcil presentar els papers i tot, no? Llavors, bueno, què ha creat aquesta regularització? Pues per ara ha creat un sistema administratiu paral·lel al de la llei, millor, molt més favorable, la qual cosa està molt bé, és realment, bueno, lloable, no?, que millorem la llei. El problema és pels que estan encara amb el sistema normal de la llei, que ens hem trobat que en les renovacions els hi costa molt més i els hi demanen moltes més coses que els de la regularització. Evidentment, no demanem que la regularització, que els de la regularització els perjudiquin, sinó que tothom pel mateix ull i l'administració sigui amb tots igual de permissiva i en el sentit de no demanar tants papers. Actualment la renovació està apuntada al paro, quasi ja la donen. O sigui, la renovació dels regularitzats. En canvi, dels no regularitzats encara ens hem trobat en algun cas que com que se li havia acabat... Llavors una mica s'ha creat dos camins paral·lels que amb el temps s'han d'acabar fonent una altra vegada, a poder ser amb la pràctica administrativa favorable a la gent de regularització, és a dir, sense tants problemes per la renovació, com a mínim, ja que tenim problemes amb tot l'altre, com a mínim els que estan, i això, doncs, donar-los l'oportunitat de cobrar les prestacions d'atur, d'estar en el sistema, de si han cotitzat, evidentment, vull dir, igual que els la gent d'aquí, no més ni menys, i tirar endavant i tenir la possibilitat d'estar un any buscant treball si fa falta, perquè clar, el problema aquí és que la que et quedes sense treball, que és molt comú, fora, llavors ja no hi ha igualtat ni res d'oportunitat, no? Una mica s'ha creat això, dos camins. De dades de la regularització, bé, van demanar-ho 135.000 persones i es van donar, s'han aprovat positivament 110.000, que no vol dir que estiguin tots concedits en mà, sinó que vol dir que n'hi ha alguns, que és el que explicava, que s'han quedat una mica pel camí. Bàsicament el 50% és a Madrid i a Barcelona, i l'altre està molt repartit a Balears, Girona, Múrcia, bueno, diferents províncies, és per províncies. Quan dic Madrid és província de Madrid i quan dic Barcelona és província de Barcelona. Bé.
Bueno, farem una mica d'interrupció ara, posem música i després seguim, vale? Això, volíem apuntar una mica els drets que poden tenir dret a aquesta gent que bueno, els que estan, diguem, regularitzats segons aquesta llei, quins drets tenen? Perquè, clar, estan aquí, viuen aquí i...
Quins tenen? O sigui, són ciutadans de primera, de segona o de tercera?
Sí, a veure, el tema dels drets de la gent regularitzada està bastant equiparada als nacionals a nivell legal, no? Que vol dir a nivell de les lleis, sinó que l'econòmic i tot això, evidentment, aquí no ho valoro ara mateix. Llavors, com funciona? Les lleis, quasi totes les lleis, seguretat social, atur, sempre parlen de residente legal, o sigui, sempre parlen de que els drets són pels espanyols i pels residents legals. Residència legal vol dir tenir el permís. O sigui, sempre resident legal vol dir tenir un permís. I això ho diuen multitud de lleis. O sigui, per exemple, alguna cosa gruixuda, els nanos estrangers no tenen dret a l'escola. No tenen dret legal a l'escola. El que passa és que les escoles els accepten, però després hi ha problemàtiques amb els títols, perquè resulta que han estat a dintre de l'escola sense tenir dret. Llavors els no legals no tenen dret a l'escola. L'escola és per residents, per fills de residents legals i per residents legals, per exemple, per posar un exemple de la diferenciació clara de què és això de la residència legal que es demana. No? Per exemple...
Una altra cosa, si un no legal té un fill aquí a Espanya, aquest fill serà espanyol, podrà optar a la nació. O sigui, això...
Sí, bueno...
O pot anar a l'hospital o a parir i...
Per exemple, el dret a l'assistència és un altre tema. El dret a l'assistència, en principi, sols és també pels residents a Espanya i els altres no. El que passa és que l'assistència sanitària sí que s'ha universalitzat i els hospitals atenen a través de, diríem, departamento de pèrdides, o sigui, fan unes bosses, diríem, de dèficit, ja li diuen, i tot el que atenen per aquella banda va al dèficit directament, perquè en teoria no es cobreix amb cap assegurança ni amb res, no. El que passa és que sí que l'assistència sanitària... El que passa és que clarament els il·legals llavors sí que són ciutadans de... Bueno, de segona, perquè se'ls intenta dirigir cap a llocs, per exemple, aquí al Passeig Colón hi ha un centre que tenen els estrangers, els no legals, o, vull dir, una mica se'ls dona un tractament especial per no deixar-los al carrer, però també per diferenciar i perquè, bueno, per establir això, no? Sí, una mica per tenir-ho controlat. Llavors, la pregunta exactament... perquè m'he perdut una
sí,
mica.
Sí, no, el que deia de si un no legal té un fill aquí a Espanya.
Sí, el preguntaves pel problema de nacionalitat que té el seu d'això. A Espanya els fills d'estrangers són estrangers, sempre, no? El que passa que si tenen la residència legal, neixen aquí i van tenint la residència legal, als 18 anys podran optar per la nacionalitat espanyola. Llavors, esclar, la base és tenir això, tenir la residència legal. Què passa? Que n'hi ha molts que durant 18 anys serà com si no estiguessin aquí. Llavors tindran els problemes de demostrar que això i que tal. I la base de la nacionalitat...
I si demostren que han nascut aquí no val res?
Sí, valdrà potser a nivell judicial, però el problema és arribar a aquest nivell judicial, perquè has de fer un expedient, diríem, civil, al registre civil, que dura 2 anys que te'l resolguin i te resolen que sí o que no. És bastant complicat i també és un tema que no conec molt a fons. La veritat és que això, la nacionalitat pot arribar-hi tothom, no els fills, la gent també pot arribar-hi. Si viuen legalment 10 anys aquí, o sigui, vol dir que si el permís de treball l'aguanten 10 anys seguits, sense interrupcions, tenen dret a ser nacionals, dret en principi. I, bueno, i normalment es dona, el problema és col·leccionar 10 anys seguits de resident legal, no?
Estàvem parlant abans de discriminació legal i laboral, etcètera, etcètera. Parlàvem de la qüestió de vivendes públiques, la qüestió de l'atur, la qüestió escolar, etcètera, etcètera. Això de l'atur també era interessant, no?
Sí, el tema de l'atur era molt curiós fins ara com es solucionava i com es soluciona, diríem, en la via normal de la llei d'estrangeria. La via normal de la llei d'estrangeria normalment donava els permisos de treball coincidents amb els contractes de treball d'un any o de 9 mesos o el que sigui. Llavors, just quan s'acabava el contracte, s'acabava el permís. Quan havies de demanar la renovació del permís, et demanaven un contracte nou. Si no tenies el contracte nou, en teoria tens dret a anar a l'atur.
Però a l'atur et demanaven el permís sempre. O sigui, és una mica complicat, però si em seguiu, clar, és un cercle tancat. Tu acabes un contracte. Llavors, o tens un contracte nou i, per tant, pots optar a un permís de treball, o tens que estar a l'atur, que és una manera d'acreditar també que estàs dintre del sistema laboral per optar al permís de treball. Això per una banda, per la banda del permís de treball. Però per la banda de l'atur et demanen que acreditis que tens un permís de treball. Llavors es passen la pilota, diríem. No és ni una ni dos, sinó moltes els procediments que hem iniciat als dos costats per demanar el permís de treball i per demanar l'atur, i que un depèn de l'altre. Però com que un depèn de l'altre, doncs així fins l'infinit. O sigui que és molt complicat arribar al fons d'una qüestió d'aquestes. No? En principi, a nivell de sentències, s'ha solucionat demanant la residència, i si obtens inclús la residència sense treball, t'acaben donant l'atur, però sense residència et deneguen l'atur. Això era el que passava acostumadament, la qual cosa, dit d'una manera molt clara, és aberrant. O sigui, s'accepten les cotitzacions que fa l'empresa per tu, o sigui, pagues un seguro i després et neguen la prestació. Vull dir, bàsicament és això, i dit així s'entén perfectament, em sembla. A nivell de vivenda, que és un altre tema així curiós, es veu també una mica la discriminació, diríem, sempre es parla de discriminació positiva i negativa, sempre es parla de negativa quan es parla de discriminació, doncs una discriminació que hauria de ser positiva, diríem, per arribar a una igualtat econòmica, és absolutament negativa. En el cas de la vivenda, les vivendes oficials estan reservades a la gent espanyola, però inclús a la gent espanyola, excluint els residents legals, la qual cosa va en contra fins i tot de convenis internacionals que ha firmat Espanya. Però els convenis aquests, doncs, es desconeixen, no s'aleguen, i és molt difícil arribar a imposar-los, i senzillament la gent ja no s'hi embolica. De fet, si quan tu vas demanar una vivenda oficial, suposo que si et diuen que si no tens dret, doncs segurament ja no vas més enllà. La majoria dels casos és allò de metre estos documentos, no, pues vayase, i l'altre se'n va i no averigua més.
No, és que ara un aspecte interessant d'això de la... Fins ara hem parlat, diguem-ne, de la llei aquí, de l'aplicació aquí, de les seves conseqüències. Potser és interessant contextualitzar aquesta llei dintre del marc europeu, que de fet és una mica el que la va determinar, no?
Sí, és important. No he parlat d'això perquè... Sí, no és del tot clar, diríem, que la llei d'estrangeria sigui exactament reflexa del fet de tenir que entrar a la comunitat econòmica. En canvi, la regularització sí que sembla molt clara, lligada allà a estar dintre de la comunitat econòmica i el tema del control d'estrangers. No? Què passa a la comunitat econòmica europea? Bueno, doncs la comunitat econòmica europea, que tendeix cap a la liberalització de la circulació interior i tal, per protegir-se, diríem, per protegir-se econòmicament, per protegir-se, o sigui, proteccionisme en el sentit pues, més absurd per mi i més clar per altra gent, vull dir, de tancar les fronteres i som els que som i els que estan fora pues, que s'ofeguin. No? En aquest sentit, diríem, que entenc jo el proteccionisme, el que he fet és marcar un territori, diríem, els que composa, no la comunitat econòmica, sinó 8 o 9 dels estats de la comunitat econòmica, que és allò del grup de Schengen, que se sent parlar i no se sap ben bé què és, doncs marcar un territori i fer uns acords per controlar aquest territori. Llavors, bueno, diríem, l'acord aquest de Schengen està, diríem, a sota de la política. La política és tancar fronteres i deixar entrar sol la gent que necessitem per les nostres empreses o pels llocs de treball, diríem, més... bueno, més avall, sí, més avall en l'escala, diríem, de respectabilitat o de condicions...
Que ningú vol.
Sí, exacte, no? Condicions de treball, pues sol deixar la gent que ens fa falta per això, no? Com funciona aquesta política? Bé, en principi eren cinc, Benelux, que són Holanda, Luxemburgo i Països Baixos, França, Alemanya, Itàlia, que van fer el grup de Schengen i un conveni de Schengen per tancar, diríem, això. En què es basa? En un control molt fort a les fronteres exteriors i una liberalització de les fronteres interiors. Llavors, els estats, diríem, que estan al marge, a fora, a les fronteres exteriors, es comprometen a fer de gendarmes i a parar la gent i a demanar-los d'això i que portin els visats i tot això. Aquest grup de 5 a 6 estats que he anomenat s'augmenta amb Espanya, s'augmenta amb Portugal, i llavors tot tota Europa continental, més o menys, ve a formar el grup de Schengen. Per què es forma un grup dintre la Comunitat Econòmica Europea, però que no són tots els països? És un problema de Gran Bretanya. Gran Bretanya mai ha volgut liberalitzar les fronteres, i el fet de que sigui una illa li permet realment ser un cas especial, Irlanda amb Gran Bretanya. Llavors, clar, el que fa Anglaterra és mantenir la seva política de fronteres, de duanes, etc. Llavors, és una política totalment a part, que mai ha volgut entrar en aquesta dinàmica, i per tant, per això es parla d'un grup de Schengen sempre al marge de la Comunitat Econòmica Europea. No? Llavors, el grup de Schengen, bueno, bàsicament, és això. Són uns acords en què s'unifica la política de visats, que és la, ja he dit jo que és la mare dels ous, la base del sistema, s'unifica la política de visats, i en el que els estats es comprometen davant dels altres estats a fer de gendarmes reals. Per exemple, França potser era el gendarme, doncs, quan Espanya no estava, però clar, França deixa de ser gendarme i clarament passa a ser Espanya, perquè és la frontera més al sud, Itàlia l'altra. Però Espanya potser és la que és més fàcil entrar per la proximitat geogràfica amb Àfrica, la que és més fàcil entrar perquè sol és posar la barca al mar, el que passa, no? Normalment. Alemanya és l'altra gran frontera dels països de l'est que bàsicament és un nou flux migratori actual. No? Curiositats d'això de Schengen així més especials, pues, creació d'un sistema informàtic que es diu Sistema Informàtico de Schengen, o Schengen, vaja, titulat. Vull dir, es basa en qualsevol punt fronterer d'Europa tenir a l'ordenador que surtin les dades de qualsevol persona que tingui qualsevol problema a qualsevol dels estats que formen el grup. Què passa? Que un entra a Itàlia i, evidentment, si té petites circumstàncies a Espanya, doncs té que sortir allà a l'ordenador que hi. O sigui, és crear tota una xarxa informàtica, tot un sistema policial per controlar l'entrada d'estrangers a nivell de permetre sol els que els estats volen. No?
Això dels visats que has dit és una, o sigui, el que has descrit al començament, el sistema de visats, llavors és adoptat a nivell europeu, o sigui, tots els estats apliquen aquesta mateixa política.
Sí, clarament el sistema espanyol no es diferencia gaire dels europeus. El que passa que, per exemple, a Alemanya hi ha una tradició d'asil polític, que és un sistema una mica diferent, que aquí a Espanya no té molta tradició de la gent no ve a demanar asil, sinó que ve i demana el visat i per residència o per treball, encara que hi ha casos d'asil diferenciat. En canvi, Alemanya té una tradició d'asil polític, que quan es demana asil, d'entrada es donava i després ja s'intentava buscar el permís corresponent de treball o que sigui, però té una tradició més d'asilats en lloc de sistema de visats, no? Una mica és diferent i durant molt temps va ser una entrada més àmplia. El que passa és que ara el sistema està, inclús pel Schengen, això del grup de Schengen, s'ha firmat un conveni, el conveni existeix, i el conveni estableix un sistema de visats en el que a més ha triomfat el model espanyol de visat en el passaport. Vull dir que a sobre el visat que es farà el coneixem perfectament perquè Espanya el va proposar i sembla ser que és el que tirarà endavant per tota Europa. Vull dir que mira, fins amb això comencem a ser europeus.
Doncs, molt, és que se'ns tira una mica el temps a sobre, no? Bueno, no sé, per acabar... Sí, digues.
Si voleu, perquè crec que és important és comentar-ho del tema dels cupos una mica,
sí, molt.
Que és importantíssim, suposo. Bueno, tot el sistema aquest que hem estat parlant, clar, diríem la quadratura del cercle està en establir els cupos anuals d'entrada, perquè clar, si els visats és el que és la mare d'això i no hi havia sistema. Bueno, actualment s'ha definit per primera vegada en molts anys, diríem, així d'entrada, dir, tanta gent entrarà a Espanya. S'ha definit i s'ha posat el número en 23.000 i pico de persones.
S'ha decidit l'altre dia ja al Consell de Ministres, no?
Sí, això va sortir publicat al diari aquesta setmana mateix o l'anterior. Sí. Bueno, doncs d'aquesta notícia, que surt així 23.000 i un li pot semblar molt, l'altre poc, bueno, que a mi em sembla poquíssim perquè sols regularitzats n'hi havia 110.000, o sigui, és una quinta part. D'aquests 23.000, la meitat són temporers. Vol dir que no són gent que pugui quedar-se, sinó gent que té que venir, fer el seu treball i marxar al seu país. O sigui, ja d'entrada, els 23.500 ens quedem amb 11.000 i pico. La qual cosa és ja del marge de ridícul per la gent que arriba a entrar, vull dir, perquè no respon a la realitat. No? Vull dir, ja entrats en aquesta a comentar aquesta política de cupos en la que es pot estar d'acord o no, doncs ja és quasi ridícula. D'aquests altres 11.700 i pico, el 25% és servei domèstic. O sigui, ens queda bueno, 11.000, doncs 6.000 persones més o menys per tots els altres treballs a repartir per tota Espanya, no? La qual cosa ens donaria unes xifres ridícules de gent que pot arribar de Gàmbia o no sé què. Què portarà això? Doncs, clar, bueno, dificultats, que la gent, diríem, il·legal creixi, i la tendència és bueno, anar cap a una desregularització perquè no hi ha més sistema. Llavors, bueno, l'únic és que es crea un tot il·legal, diríem, de que no és el que potser estaria bé, no?
Sí, no, bueno, a mi l'efecte que em fa, vull dir, aquest marasme judicial que creen, és simplement que hi ha falta d'interès, o sigui, d'alguna manera el marasme interessa, no? O sigui, de tant en tant allò una regularització per aclarir una mica el merder, però que els estrangers tinguin sempre l'espasa de Damocle aquesta damunt del cap ja ve bé, no?
O sigui. Sí, és un... Sí, a més, el sistema de regularització més produeix un altre efecte, i és que quan tu comences a tenir sentències que aclareixen una mica el sistema, perquè l'única manera d'aclarir aquest mare magnum és a base de sentències dels jutges que et diguin els criteris que són els legals, perquè per molt que la llei doni llibertat a l'administració, l'administració està, diríem, per tots els principis constitucionals i tot, i en teoria l'administració té que tenir tot això en compte. Com que no ho té en compte, té que venir el jutge i aclarir quins són els sistemes. Doncs quan resulta que estàs fent el teu, diríem, bueno, els juristes i això, estem intentant fer el nostre camp de criteris, ve una regularització, ho canvia tot, absolutament, talla tots els processos en marxa perquè otorga els permisos i s'ha acabat. Llavors, diríem, hi ha com una espècie de sistema d'inseguretat que, evidentment, resulta perfecte per l'administració, bueno, per la política aquesta, vaja, que s'està seguint.
Doncs gràcies per la teva participació, jo crec que amb això ha quedat bastant clar, no?
Sí, esperem que tornis una altra vegada i parla més del tema, que té molta tela.
Com vulgueu,
sí, perquè... sí, ja, que hi ha molt més de parlar.
Per aquestes coses...
Pues ara anem, farem un poc de música i després anem amb l'agenda ja d'aquesta, que ja, hòstia, ja tenim, sí, no tenim més temps, 5 minuts i ja
doncs,
està. Bueno, pues posem música.
Fins una altra.